Bon dia. Les baixes laborals s'aturen als centres d'atenció primària i Salut n'agilitza el tràmit.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
El tràmit de la baixa ens genera molt de problema, no? O la gent s'impacienta perquè, ostres, m'han de fer la baixa, però no m'han trucat, no m'han fet la baixa, han passat un dia o dos, i llavors tothom té pressa, no? Llavors, això ens està, però, matxacant-nos.
Els sanitaris alerten que la gestió administrativa està dificultant l'atenció mèdica. Les baixes laborals obliguen els centres d'atenció primària a combinar la gestió i l'atenció. El tràmit es pot fer en línia des de casa, però molts usuaris no saben com fer-s'ho i acaben trucant al CAP. Ara, però, Salut ha facilitat la gestió tant per als sanitaris com per als ciutadans. A l'hora de tramitar la baixa, es generarà una alta automàtica al cap de 7 dies quan s'acaba el confinament. De seguida entrem en detalls i us expliquem també el circuit que heu de fer quan es detecta un positiu a casa. Abans, però, avui és dijous, 13 de gener de 2022, i el dia de més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
La regidora d'Educació d'Olot en valora positivament els canvis de protocols a les escoles.
Creu que amb menys confinaments es potenciarà la presencialitat i això ajudarà la situació emocional dels alumnes.
És Mariona Camps.
La presencialitat és molt important. Potencia les relacions entre els alumnes i aquest és un factor molt important per la salut emocional dels infants i dels joves. L'escola té dues funcions importants, en té moltes, però dos de molt importants. Una és la formativa i l'altra és l'educativa.
En cultura, una proposta experimental.
Arribarà avui dijous a Olot, de la mà d'artista Salsitxes. Es tracta d'un muntatge escènic que l'espectador gaudeix de forma individual i que reflexiona sobre tot allò que passa a les llars. L'olotí Manel Quintana és un dels creadors.
Podríem dir que és una instal·lació sonora, vale, on el públic, a partir d'uns auriculars, una peça sonora, doncs, bueno, recorre una casa i comença a maquinar idees entorn a aquesta idea.
En esports, l'hoquei Olot estrena el 2022.
Els de Jordi Garcia inauguraran l'any aquest dissabte contra el Sant Just al Pavelló d'Esports. Serà la penúltima jornada de la primera volta. Els olotins encaren l'enfrontament amb baixes per lesió i Covid.
Esperem que estiguem bé físicament. Sí que és veritat que aquest Nadal hi ha alguns jugadors que han tingut Covid i s'han perdut alguna setmana d'entrenament. Bueno, una mica amb el tema de la pandèmia ens ha marmat una mica el tema dels entrenaments.
I a la contraportada fusionarem, Roger, la poesia i la rumba.
Aquesta és la proposta que es podrà escoltar aquest vespre a la Biblioteca Marià Vayreda. Sota el nom de Rumbasia, l'equipament Olotí acull un espectacle poètic i musical de la mà de José Panzano.
És un recital apte per gent que no està molt ficats amb la poesia, però que tenen ganes de descobrir-la, i popular en el sentit que nosaltres expliquem una mica de la intenció de l'autor, alguna anècdota dels autors abans d'interpretar els poemes per intentar ficar la gent a dins del poema.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Testos d'antígens més barats. Obrim el focus. El test d'antígens costarà com a màxim 2,94 euros a partir d'aquest dissabte. Per tant, el preu serà inferior als 3 euros. Aquesta mesura s'està anunciant aquestes hores, ho acabem de conèixer, però també es parlarà i es debatrà a la Comissió de Salut Pública, que tindrà lloc aquest mateix dijous, una comissió que també parlarà de veure si s'incorpora més grups d'edat a l'estratègia de vacunació. Per tant, aquesta última hora que acabem de conèixer, els antígens a partir de dissabte tindran un preu de menys de 3 euros. Més notícies relacionades amb la pandèmia. Magda Campins, Roger, creu que els testos d'antígens haurien de ser gratuïts per reduir la pressió a l'atenció primària.
La doctora veu imprudent parlar de gripalització i alerta que quan passi la sisena onada no s'estarà en aquest escenari.
En política, Pere Aragonès diu que hi ha tota la legislatura espanyola per tancar un acord en la taula de diàleg.
El president crida de nou al govern de l'Estat a aprofitar la conjuntura favorable al Parlament i al Congrés.
Veïns i sindicats retreuen la manca de millores de seguretat 2 anys després de l'accident d'Iqoxe.
L'alcalde de Tarragona reclama celeritat al govern espanyol per activar el sistema d'avisos d'emergència als mòbils.
En cultura, Tomàs Pla de Vall rebrà el Premi Gaudí d'Honor 2022 i assegura que és un reconeixement de la feina darrere la càmera.
L'artista reivindica la tasca dels professionals, que només apareixen als crèdits, però que són la mà dreta de la direcció.
A la plana internacional, Dinamarca oferirà la quarta dosi a la població vulnerable.
El país escandinau registra un rècord de contagis, però reobre la cultura perquè el nombre de morts i ingressos s'ha estabilitzat.
Demanden Kim Kardashian i altres celebritats per fer perdre diners amb una criptomoneda.
La demanda també és contra Ethereum Max, la criptomoneda que van promoure a les xarxes socials o en actes esportius.
I el príncep Andreu d'Anglaterra anirà a judici per l'agressió sexual d'una menor.
Un jutge de Nova York ha desestimat els arguments perquè s'arxivi el seu cas, vinculat amb la trama de tràfic sexual del financer Jeffrey Epstein.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui cap canvi en el temps, es presenta un ambient molt fred. Pensem que hi vam arribar pràcticament a Olot a 4 sota 0 de matinada. Avui potser més avall, perquè venim de temperatures realment ja de mig grau, un grau sota 0 a partir de les 11 de la nit, i per tant tota la nit glaçant. Això és un ambient de ple hivern. Tenim aquest anticicló que és de caràcter fred. També a muntanya fa fred, al voltant de 3, 4, 5 sota 0. A les valls del Pirineu baixen del 5, 7 sota 0. Per tant, ja es comença a notar la inversió tèrmica. I aquest anticicló fred ens portarà també boires. Boires i glaçades a gairebé tot arreu. Aquestes boires més concentrades a Osona i aïlladament també a altres sectors de l'interior. Pensem que també el fred viu per sota de 3, 4, 5 sota 0, arriba cap al Gironès, tot l'entorn de les Gavarres, per tant, glaçades que arriben a tocar de mar, ja des de la mitjanit està glaçant en punts ben propers a la costa, per tant, són d'aquells dies que la platja, la sorra de la platja, l'herba de la platja, pot aparèixer també una mica glaçada amb aquesta gelada que arriba fins al mar. Bé, de dia, la temperatura no canvia, per tant, màximes novament de 8 a 12 graus, 13 a 14 les més altes cap al prelitoral, i a la costa també al voltant dels 13 a 14. Però vaja, a l'interior poden quedar més curtes, insistim en aquesta presència de boira d'inversió tèrmica a la plana de Vic. Si aquest dijous es presenta molt estable, doncs tampoc canvia la resta de previsió. Divendres, dia de sol i fred, boires al matí, no hi ha cap canvi. Potser ja no baixarà més la temperatura, haurem tocat fons, però es mantindrà aquest ambient molt fred també al cap de setmana, amb tendència de dia a pujar lleugerament el termòmetre.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Entrem en matèria i un dia més ens fem ressò de la situació que estan vivint els centres d'atenció primària, perquè la tramitació de les baixes laborals s'atura als CAP i Salut n'ha agilitzat el tràmit. En declaracions a Ràdio Olot, els sanitaris afirmen que aquesta qüestió és una de les que els hi està complicant més l'activitat diària. Per intentar solucionar això, Salut ha unificat la gestió de la baixa perquè els ciutadans la puguin fer també des de casa. Els sanitaris també aplaudeixen el fet que els positius puguin confirmar-se a través de les farmàcies.
Això ens està, però, matxacant. O sigui, tot el que és la gestió de la incapacitat temporal, de la baixa laboral, ens està matxacant.
És el director dels centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, en declaracions a Ràdio Lot. La tramitació de les baixes laborals ha estat des del primer dia de la pandèmia una gestió que els metges han hagut de fer front paral·lelament a tota l'atenció mèdica i al seguiment de la Covid. Ara, amb la sisena onada, aquesta càrrega administrativa ha coincidit amb una allau d'atencions mèdiques i ha saturat el funcionament de les àrees bàsiques de salut.
En teoria, si el circuit funcionés bé, després, i la gent fes els tràmits, el que passa és que és normal. La gent també a vegades via SMS o informàticament els hi costa més, és normal. Hi ha gent que és més espavilada, hi ha gent que per el que sigui o tenen més problemes informàtics a casa o els ordinadors no els hi van bé o el que sigui. Tot després, el que ve després, que és el tràmit de la baixa, ens genera molt de problema, no? O la gent s'impacienta perquè, ostres, m'han de fer la baixa però no m'han trucat, no m'han fet la baixa, han passat un dia o dos, i llavors tothom té pressa, no? Llavors, això ens està, però, matxacant-nos.
Per intentar solucionar aquesta problemàtica i aquesta situació, Salut ha anunciat que s'unificarà el tràmit. A partir d'ara, no s'haurà de fer una baixa i una alta per Covid, sinó que quan es tramiti la baixa per coronavirus es generarà una alta automàtica que s'activarà al cap de 7 dies, coincidint amb el final de la quarantena, sense que s'hagi de tornar a fer cap altre tràmit. D'aquesta manera, se simplifica la gestió administrativa als sanitaris i també als ciutadans, ho explica la secretària general del Departament de Salut, Meritxell Masó.
Al mateix moment en què es tramita la baixa, es rebrà automàticament una alta diferida per a 7 dies després. Recordem que ara tenim un confinament de 7 dies i, per tant, es rebrà automàticament una alta diferida, no una alta automàtica. Tinguem-ho clar perquè són conceptes diferents. Si passat aquests 7 dies o abans la persona encara té símptomes o es troba malament, ha de contactar amb el CAP perquè valorin el seu cas, perquè si no, què passarà? Que als 7 dies li generarà una alta definitiva.
El CAP es recomana que només hi truquin aquelles persones que tenen dificultats tecnològiques o que tinguin símptomes greus. Nicolau diu que l'ajuda de les farmàcies ha de servir per descongestionar els centres i que moltes vegades han de tramitar les baixes perquè els ciutadans no estan acostumats a fer-ho per internet.
El fet que la gent a casa es pugui fer un test i ens informi del resultat si és positiu i evitar que tinguin que venir al centre i ser visitats i tenir que fer nosaltres el test, això ens ha descongestionat, és una molt bona cosa, i que després les farmàcies puguin registrar aquest test. En teoria, si el circuit funcionés bé, després, i la gent fes els tràmits, el que passa és que és normal, la gent també a vegades via SMS o informàticament els hi costa més. Tot després, el que ve després, que és el tràmit de la baixa, ens genera molt de problemes.
Amb el nou sistema ideat pel Departament de Salut, el ciutadà pot registrar per internet la baixa laboral i rebrà una alta automàtica al cap de 7 dies. Tot plegat es pot gestionar a través de l'SMS que la persona rep un cop ha registrat el positiu. Però què passa quan apareix un positiu? Què he de fer? Com he de notificar aquest contagi? He de trucar al centre d'atenció primària? Repassem el circuit que cal seguir quan es detecta, quan detectem un positiu a casa.
Apareix el positiu.
El puc comunicar a través de quatre vies. Trucant a una farmàcia, ens demanaran el DNI, la data del test i la marca. A través d'una e-consulta directa al CAP de referència per fer-ho, he d'entrar a lamevasalut.cat i generar una consulta online que rebran directament els professionals que tenim assignats per fer aquest tràmit. Ens demanaran també la marca del test. Una tercera via per comunicar un positiu és a través del web citasalut.gencat.cat i l'última opció és trucar al CAP o al telèfon 061.
Hem notificat el positiu. I ara què?
Rebrem un SMS al mòbil. Obrint aquest missatge podrem comunicar els contactes estrets i tramitar la nostra baixa laboral que haurem de fer arribar a l'empresa.
Com funcionarà la baixa laboral?
Un cop hem tramitat la baixa a través de l'SMS que hem rebut al mòbil, es genera automàticament una alta al cap de 7 dies. Haurem d'esperar aquests 7 dies, que són el període de confinament, per retirar l'alta mèdica i entregar-la a l'empresa. Per aconseguir aquesta alta automàtica, s'ha d'anar a lamevasalut.cat, a l'apartat Informes i Resultats, Només té dret a baixa aquella persona que ha donat positiu o un contacte estret que no estigui vacunat, ja que també s'haurà de confinar.
Quan he de trucar al CAP?
Si no tenim símptomes o són lleus, no cal trucar al centre d'atenció primària en cap moment del procés. Durant el confinament és possible que el metge de capçalera et truqui per saber com evoluciones. Només hem de trucar al CAP si tenim símptomes greus o persistents. Si veiem que els símptomes s'allarguen més de 7 dies, cal que avisem el metge de capçalera. Ell mateix ens allargarà la baixa laboral.
Què he de fer si sóc un contacte estret?
Si estàs vacunat, no has de fer quarantena. Hauràs de controlar tu mateix el teu estat de salut i detectar si en algun moment tens algun símptoma. Els símptomes són febre, mal de cap, mal de coll, diarrea, tos seca, dolor muscular, refredat nasal, dificultat respiratòria, pèrdua de la gana, el gust o l'olfacte. Si apareix algun d'aquests símptomes, posa't en contacte amb el CAP de manera telemàtica. Es demana preservar les vies telefòniques per a les persones que tenen dificultats tecnològiques o simptomatologia greu. Tot i ser contacte estret, com que estàs vacunat, no t'hauràs de confinar, però cal que prenguis precaucions, com per exemple evitar tant com puguis les interaccions socials. També es recomana fer-se autotestos cada 2 o 3 dies per controlar que no aparegui el virus. Si ets contacte estret i no estàs vacunat, cal que facis quarantena. Tindràs dret a la baixa laboral i t'hauràs de quedar a casa durant 7 dies. Rebràs un SMS informant que ets un contacte estret a través del qual podràs tramitar la baixa. Si presentes símptomes lleus, posa't en contacte amb el sistema de salut. Si la simptomatologia és greu, vés directament al CAP.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Seguim en l'àmbit pandèmic, però entrem, deixem la salut, entrem en l'educació, perquè la regidora d'aquest àmbit a Olot veu amb bons ulls els nous protocols Covid per als centres escolars. La regidora Mariona Camps creu que el fet de que no s'hagi de confinar tota la classe fins que no apareguin 5 positius permetrà potenciar la presencialitat i això beneficiarà l'estat emocional dels alumnes. A més, Camps també aplaudeix que el departament s'hagi compromès a cobrir les baixes entre el professorat amb nomenaments diaris. Roger Isern.
Aquest dilluns, milers d'alumnes i professors han tornat a les aules enmig d'una situació pandèmica pitjor que la que hi havia quan van marxar de vacances de Nadal. El que també ha canviat i tot apunta que millor són els protocols Covid. A partir d'ara, un grup classe només es confinarà sencer si apareixen 5 o més positius a l'aula. La regidora d'Educació d'Olot, Mariona Camps, s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura perquè, diu, reforça la presencialitat.
La presencialitat és molt important. Potencia les relacions entre els alumnes i aquest és un factor molt important per la salut emocional dels infants i dels joves. L'escola té dues funcions importants, en té moltes, però dos de molt importants. Una és la formativa i l'altra és l'educativa. La formativa és relativament, anava a dir, fàcilment substituïble. No, fàcilment no, però com a mínim és possible substituir-la pel treball online, que és el que s'ha fet fins ara, però l'educativa no. L'educativa té un vessant relacional important i costa molt fer un treball online amb la part aquesta més educativa. I això, la presencialitat pot ajudar a que es puguin donar altra vegada totes aquestes relacions i la salut emocional dels infants i joves no es vegi tan afectada.
A més del confinament d'un grup a partir de 5 o més positius, els nous protocols també estableixen que les baixes que pugui haver-hi entre el professorat se substituiran de manera diària. Per a Camps, aquesta també és una bona notícia.
El fet de fer nomenaments a diari, home, penso que és una mesura que hi pot ajudar segur, perquè els nomenaments a dia d'avui no es feien diàriament. I ahir va sortir el conseller en els mitjans de comunicació dient que hi haurà nomenaments a diari, que cada vegada que els hi arribin baixes les nomenaran pel dia següent. Aquest és el compromís que han pres Educació. I jo els deixo molt felicitar per això, perquè penso que és una mesura prou important.
A més, aquest dimarts també s'ha anunciat un nou canvi als protocols escolars. Aquells alumnes o professors que hagin passat la Covid en els últims 3 mesos no s'hauran de fer testos, independentment de si estan o no vacunats. Abans de vacances de Nadal hi havia més de 350 alumnes i professors confinats a casa i uns 140 casos de Covid relacionats amb l'àmbit escolar. Ara, després de 3 dies del retorn a les aules, els centres garrotxins han notificat el doble de positius.
Més qüestions més enllà de la Garrotxa. Repassem també l'actualitat. En un format més breu de les comarques veïnes, la Policia Municipal de Girona ha interposat més de 26.000 denúncies administratives durant tot el 2021, una xifra superior a la del 2020 en plena pandèmia i similar a la del 2019, quan va ser de 26.739. La majoria per infringir les ordenances de circulació de civisme o la de sorolls, tot i que les xifres s'han estabilitzat i els avisos per molèsties veïnals ha baixat respecte del 2020 en ple confinament. Han crescut els requeriments per comportaments incívics, una situació que l'intendent del cos, Joan Jou, atribueix a la crispació de la població.
La gent, doncs, estava crispada i continua crispada, eh? La gent, doncs, estava a casa seu, la gent volia estar bé a casa seu, la gent no volia sentir el veí amb el taladre o es feia més sensibles amb les molèsties entre els veïns, i per això van pujar. Aquest any han pogut sortir més al carrer, baixa això, però a la vegada què ens puja? El comportament incívic. D'acord? La gent, quan està en el carrer, vol estar bé i no vol veure grupets, doncs, que estan fumant marihuana o que estan beguent a la via pública o que no estan fent res però estan en allà.
De fet, la meitat dels 26.392 requeriments que han hagut d'atendre han estat relacionats amb aquest tipus de situacions. Anem cap al Ripollès perquè el ple de Setcases votarà una moció de censura contra l'alcaldessa Anna Vila d'Esquerra el proper 24 de gener al migdia. L'han presentat els dos regidors no adscrits que van deixar l'equip de govern al març i al maig de l'any passat, Joan Casadevall i Núria Vila, i també un dels dos regidors del PSC, Carlos Fernández. L'escrit es va presentar aquest dilluns amb Casadevall com a candidat. L'Ajuntament està format per 5 regidors i Vila governa en minoria. Serà la segona moció de censura d'aquest poble de 170 habitants en els últims 4 anys. Vila ja va ser alcaldessa l'anterior mandat després de fer fora el llavors alcalde Carlos Fernández amb la moció de censura de l'1 de desembre del 2017 i sense la presència de Fernández. Seguim un dia més amb el conflicte d'escombraries a Salt. L'Ajuntament assegura que el 81% de les illes de contenidors de la població només s'han buidat 3 o menys vegades durant els primers 18 dies de la vaga d'escombraries que va començar el 25 de desembre. A més, asseguren que hi ha fins a 6 illes que no s'han buidat ni una sola vegada des de l'inici de l'aturada. El consistori insisteix en l'incompliment dels serveis mínims per part de l'empresa i li demana que adopti les mesures oportunes per revertir la situació. En aquest sentit, assegura que tot plegat està provocant greus problemes de salut pública i que emprendran les accions que calgui per solucionar-ho. El Consell Comarcal del Baix Empordà lamenta i rebutja de ple la proposta d'absorció llançada per l'Associació Empordà Turisme i la titlla d'error. En un comunicat, l'ENS recorda que la gestió turística de la comarca ja funciona a través de la Comissió Turística del Baix Empordà i que l'associació s'ha precipitat amb l'anunci. En el text, el conseller de Turisme diu que les coses les han fet com si estigués plantejant una absorció, no una col·laboració, ja que no hi ha hagut diàleg previ i s'ha optat pels fets consumats. En Medi Ambient, Salvem la Pineda d'en Gori denuncia que s'han començat a aixecar 2 xalets a Vella Fosca, a Palamós, malgrat que els ecologistes han interposat un recurs de reposició i un contenciós contra el projecte. Des de l'Ajuntament confirmen que els treballs estan en marxa i reitera que compleixen amb els permisos concedits. Els ecologistes, en canvi, asseguren que no tenen resposta dels recursos interposats i que en aquesta situació els treballs no haurien d'haver començat. També recorden que han fet diverses concentracions d'oposició al projecte que preveu aquest 43 apartaments en 2 edificis i que han presentat més d'1 miler de signatures en contra. I acabem parlant de la Universitat de Girona, que ha posat en marxa Innova Girona, una plataforma web per a que acollirà una comunitat d'usuaris per posar en valor la singularitat de l'ecosistema innovador gironí. L'eina promourà la relació entre empreses, l'administració pública, agents de recerca i entitats. La comunitat, de fet, està concebuda com un espai per a l'intercanvi d'idees i de coneixement, el desplegament de projectes de col·laboració i la difusió d'activitats. L'equip vinculat al campus sectorials de la Universitat de Girona i també a la Fundació Girona Regió del Coneixement serà el responsable de donar vida i dinamitzar aquesta nova eina.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Abans dels esports, un apunt cultural perquè Artistes Salsitxes estrena la seva nova proposta al Teatre Principal d'Olot. Es tracta d'Objetos Extraños Hablando Cosas Sin Sentido i es podrà veure aquest dijous i divendres. La peça és un muntatge que parla de tot allò que passa dins les llars, reflexiona sobre les relacions del dia a dia en l'àmbit familiar i l'espectador recorre el muntatge de manera individual, descobrint objectes, textos i imatges que aborden aquelles situacions íntimes que vivim a casa nostra.
El Teatre Principal d'Olot acollirà la companyia d'accent local Artistes Salsitxes avui dijous a la tarda. Arriben amb l'espectacle Objetos Extraños Hablando Cosas Sin Sentido, una peça que transporta el públic a un àmbit domèstic com és el dia a dia a les llars. La proposta neix d'un espectacle anterior on es treballava l'entorn exterior i més salvatge de la vida, i ara la continuació es tradueix amb aquesta obra que vol representar l'àmbit més íntim. Un dels responsables de la companyia Artistes Salsitxes és l'olotí Manel Quintana.
Un espai escènic és una hibridació entre una espècie d'instal·lació artística significada, podríem dir, i és una peça que parla sobre la casa i sobre les relacions íntimes que s'estableixen dins d'ella i els petits infants que hi podem trobar a vegades dintre de la llar, que tant ens conté com a vegades és una petita presó.
El públic assistent interactuarà directament amb el muntatge a través dels auriculars que s'hauran de col·locar per seguir el transcurs de la història. La proposta s'emmarca plenament en el moment pandèmic en què tots ens hem hagut de confinar a casa i hem redescobert la nostra llar i tot el que pot arribar a passar dins. Quintana explica que consideren l'obra com un experiment.
És un experiment, podríem dir que és un experiment, entre com trencar una mica com els límits entre disciplines, i tot i que ja havíem fet petites aproximacions al món més escènic, doncs bueno, ens interessava molt jugar a això de com poder portar la nostra obra, que nosaltres venim molt més de les arts visuals i plàstiques, dintre d'un llenguatge més escènic. Per tant, podríem dir que és una instal·lació sonora, vale, on el públic, a partir d'uns auriculars i una peça sonora, doncs, bueno, recorre una casa i comença a maquinar idees entorn a aquesta idea.
Objetos Extraños Hablando de Cosas Sin Sentido es podrà veure a partir d'aquesta tarda al Teatre Principal d'Olot. Tant avui com demà divendres hi haurà 3 sessions a partir de les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit. Les entrades es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura.
Abaixem el taló, ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
O més ben dit, els patins, perquè l'hoquei Olot torna a la pista. Els olotins començaran el 2022 rebent el Sant Just, un conjunt que només ha perdut un partit en el que va de Lliga. Serà la penúltima jornada de la primera volta i els olotins volen començar sumant per allunyar-se de la zona vermella. El partit es disputarà a 7:45 del vespre horari, que a partir d'ara serà l'habitual dels partits que juguin a la pista en Josep Jou.
L'hoquei Lliga Plata tornarà aquest 2022 a fer acte de presència a Olot. Després d'un any històric per a l'hoquei Olot, ara reprèn la competició i es comença des de l'inici de l'any competint a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Aquest dissabte els olotins reben el Sant Just de Ferran Pujalte i campió de la Lliga Catalana Plata disputada al setembre. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, preveu un partit complicat davant un rival que és candidat a l'ascens.
És un equip molt experimentat que combina jugadors veterans que porten molts anys jugant aquestes categories, inclús el Key Liga, durant molt temps, i llavors tenen un altre grup de jugadors joves que també tenen experiència en aquestes categories i que són nanos que hi van molt, que jugadors també joves que han estat en selecció.
Els olotins tindran les baixes de Joan Sedano per lesió i Lluc Jiménez per sanció, que va veure la vermella a la pista del Ribas i haurà de complir dos partits de sanció. I el dubte de com arribarà Marc Prat, que va donar positiu per coronavirus i arribarà amb pinces pel partit de dissabte sense haver pogut entrenar durant la setmana. García haurà de convocar jugadors del planter.
Esperem que estiguem bé físicament i que és veritat que per aquest Nadal hi ha hagut jugadors que han tingut Covid i s'han perdut alguna setmana d'entrenament. Ara aquesta setmana tenim en Prato, que podrà jugar a principi, però que acaba, em sembla, divendres, que pot sortir divendres. Bueno, una mica amb el tema de la pandèmia ens ha marmat una mica el tema dels entrenaments.
L'Hoquei Olot Sant Just es podrà seguir en directe a Ràdio Olot a partir d'un quart de vuit del vespre. El partit serà a dos quarts, horari que a partir d'aquest 2022 serà l'habitual dels partits a casa del primer equip de l'Hoquei Olot.
I un apunt més en esports, perquè la Unió Esportiva Olot és campiona d'hivern. L'equip d'Albert Carbó acaba com a líder la primera volta després de la derrota ahir del Peralada.
El conjunt xampanyer va perdre 2-3 davant el Manresa, que es col·loca tercer a la taula. També es va jugar el Sant Cristóbal Guinaueta amb victòria per 6-1 del conjunt local. Tot i ser un títol honorífic, els olotins es veuen a hores d'ara líders del grup 5 de tercera federació, empatats amb el Girona B a 34 punts. En posicions de play-off, a banda dels gironins, hi trobem el Manresa amb 30 i el Peralada i el Sant Cristóbal amb 29. Precisament el primer equip que es troba fora d'aquesta zona és el pròxim rival de la Unió Esportiva Olot, el Vilafranca.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabarem l'informatiu fusionant poesia i rumba.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
La poesia i la rumba s'uneixen a la Biblioteca d'Olot. Aquesta tarda l'equipament acull els autors del projecte Rumbèsia, que combina la poesia i la rumba en un espectacle on el públic té protagonisme. A través de dos arts culturals molt arrelats al nostre país, el grup de la Floresta actuarà per primera vegada a Olot. L'activitat és gratuïta, però cal reservar entrada. Són fàcils de cantar.
Rumba i poesia és la combinació que es veurà aquesta tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Un projecte que sorgeix de la passió per la rumba, art musical molt arrelat al nostre territori, i la poesia. Es tracta d'un recital que toca temes com l'estat d'ànim, els sentiments que vivim i les conclusions que arribem. A més, es demana la col·laboració del públic per transmetre més a fons els poemes. El músic i mànager de Rumbasia és José Panzano.
Veure un recital de poesia, però musicat per rumba, val? O sigui, de manera... És un recital de poesia popular, en el sentit de que és un recital apte per gent que no està, que no estan molt ficats amb la poesia, però que tenen ganes de descobrir-la, i popular en el sentit de que nosaltres expliquem una mica la intenció de l'autor, alguna anècdota dels autors abans d'interpretar els poemes, per intentar ficar la gent a dins del poema.
El projecte sorgeix gràcies a l'interès per la poesia i la percussió de dos dels impulsors de la iniciativa. El recital està format per 9 poemes escrits per Miquel Martí i Pol o Caterina Albert. Rumbasia va néixer el 2018 i s'ha representat al Festival Nacional de Poesia. Panzano explica com va sorgir la idea.
Tot això surt d'un dia que descobrim que tots dos tenim certa afició a la poesia. Val? No som experts, però bueno, vam estar parlant de poesia, no? Va ser tot un descobriment. que no ens coneixien l'un de l'altre, llavors a partir d'aquí pues, bueno, anar xerrant, després ens va col·laborar en Ramon de la Universitat Autònoma, que ens ha ajudat a documentar els poemes, llavors amb aquesta ajuda que hem tingut i els petits coneixements que teníem nosaltres de poesia, però sobretot per l'estima, doncs ha sigut com es van començar a musicar els primers poemes, a moda de prova.
Rumbesia es podrà veure a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda. L'activitat és gratuïta i s'ha de reservar entrada a través del web d'Olot Cultura.
A la plaça del Diamant, a la plaça, a la plaça del Diamant.
Amb vers i amb ritme acabem l'informatiu d'avui. Seguim connectats, com sempre, a radiolot.cat. Adéu-siau.
Una altra començarà, nita i una plena. Somni d'embalat, que tot tira com el balsos de la plaça del Diamant. A la plaça del Diamant. A la plaça del Diamant.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.